protagonistas.
Nou i set minuts, moment per a l'entrevista del dia. Parlem avui amb David Ros, economista i membre de la sectorial d'economistes de l'Assemblea Nacional Catalana. Ros també és tresorer del consistori, però avui ens centrarem a parlar en temes sobre una eventual independència. Molt bon dia, senyor Ros.
Molt bon dia.
Moltes gràcies per venir a Cugat.cat per parlar sobre les conseqüències econòmiques de la independència. Per alguna persona que no en sàpiga d'economia, algú que ens escolti, algú que el contacte amb l'economia sigui només al dia a dia i no tingui molt clars els conceptes, a vegades més macroeconòmics, microeconòmics, que se senten als mitjans de comunicació quan parlen economistes, per què li diria que ha de donar suport a la independència des d'un punt de vista econòmic? Molt breument, que ja sé que és una qüestió molt complexa i anirem traient temes.
Molt breument. Hi ha molts economistes de molta diferència, procedència del món acadèmic i del món empresarial, que hem estudiat la viabilitat del nou estat. Llavors, la conclusió d'aquests estudis, que són molt diferents, hi ha catedràtics, hi ha molta gent diferent, es pot resumir molt fàcilment. L'estat propi per Catalunya és econòmicament viable, però no simplement és viable, sinó quan aprofundim amb les dades veiem que és necessari. I si aprofitem més i veiem com s'està comportant l'estat espanyol amb l'OFEC econòmica a Catalunya, podem afirmar sense cap gènere de dubte que l'estat propi és urgent. Per tant, ens trobem en una situació que amb convenciment podem dir que l'estat és necessari, és viable i és urgent.
Però la crisi no la patiríem igual amb un estat propi?
Estem immersos en la crisi. La crisi és mundial, és europea i és espanyola. I el drama de l'economia espanyola és que la política econòmica que fa servir l'Estat té una dimensió enorme, fa una molt mala gestió de la crisi. Pensem que la reacció de l'Estat quan han marxat les aportacions a la Unió Europea, la seva reacció, jo tinc davant un gràfic, i ara estem amb àudio, lògicament, però fa fredat veure com ha augmentat l'espoli a Catalunya a mida que han baixat les aportacions europees. La crisi, la independència, no és la solució de la crisi, però el que sí puc afirmar és que la gestió de la crisi en el mar d'Espanya no té sortida. M'explicaré una mica més. El grau d'endeutament de l'estat espanyol és immens. Això obliga a l'estat a anar incrementant la seva aportació als pressupostos de l'estat de l'endeutament. És a dir, pel que paguem d'interessos i pel que paguem d'amortitzacions. En relació a l'any passat, els pressupostos generals de l'Estat han augmentat un 28%, i el que s'aporta a les persones i a les comunitats autònomes ha baixat aproximadament un 10%. Mario Draghi, la setmana passada, ens va dir que ho estem fent molt bé a Espanya, que hem de seguir en la mateixa línia. Què ens està dient el senyor Mario Draghi? Heu de pagar el deute que teniu amb Europa i heu de retallar-vos encara més els serveis.
Però si mai tinguéssim un estat propi, també ens hauríem de quedar una part del deute. En teoria,
sí,
perquè representa,
sí,
que el deute l'hem generat, ens,
sí,
agradi o no, dintre d'una estructura total en què,
bueno,
els catalans ara ens hi trobem.
Aquí hi ha dues coses a dir. Primer, hi ha dos escenaris possibles. Un escenari és que marxem d'Espanya amb un pacte. Si marxem amb un pacte, haurem de veure dues coses. Una, quin deute ens emportem, i quins actius ens emportem. Ho haurem de discutir, perquè si ens fixem en el deute dels últims 15 anys, hi ha molts AVEs, hi ha moltes T4s, que són d'una dimensió immensa comparat amb el de Catalunya. Per tant, aquest tema s'haurà de comptar. Si marxem, ens hem d'endur una part del deute, però no aniríem per sobre del deute que tenen la major part dels països europeus. Si, en canvi, marxéssim sense pacte, el deute és del Reino d'Espanya, i nosaltres tindríem un 22% del PIB, molt per sota de totes les, de tots els països europeus.
Algú que ens està escoltant i ha escoltat ara aquests conceptes, deute, dèficit, Draghi, Banc Central Europeu, qüestions que van sortint, però si li preguntés en què es traduiria la independència en la meva vida econòmica del dia a dia? Tindré unes pensions més elevades? Tindré un poder adquisitiu més elevat? Veuria com, per exemple, els meus fills tenen més beques universitàries? Quina traducció tindrien al dia a dia? En allò que a vegades és tangible, no? Perquè a vegades parlem de grans xifres i això, els que no som economistes, ens costa veure-ho. Però algú que parlés de qüestions del dia a dia, en què ho veuria jo, això
sí,
traduït?
Això es veuria, i jo penso que hi ha un tema molt clar. Un dels temes que hem estudiat són les pensions. L'estat espanyol, sense Catalunya, a l'any 2012 ha tingut un dèficit de 24.000 milions. Ja sé que són xifres i és molt difícil de fer-se idea. Però 24.000 milions és el mateix de dèficit que té l'estat, és el mateix que durant 15 anys ha tingut com a superàvit l'aportació catalana a Espanya. Què vol dir? A mi falten 2 anys per jubilar-me. Jo no em vull jubilar a Espanya. Espanya avui ja no pot pagar les pensions. Ha d'activar dels pressupostos generals de l'Estat, perquè no hi arriben. I aquell dit fons de pensions que té l'Estat, de 66.000 milions, aquest any n'ha pogut activar 3.000 milions. Però aquests fons no els té disponibles l'Estat. Els té en deute públic, a 10 i a 20 anys.
Que això vol dir que s'ha comprat el deute a si mateix.
S'ha comprat, ha fet comprar als espanyols a través de la Seguretat Social deute públic que ara l'Estat l'ha de tornar en 10 i 20 anys. Per tant, aquesta caixa no existeix.
Però això és fer-se trampes al solitari.
No,
perquè si
no
jo
solitari.
Compro el deute amb els diners...
És fer trampa als ciutadans. És fer trampa als ciutadans, perquè molts ciutadans han pensat que teníem una caixa que no tenim. En canvi, la Seguretat Social catalana és viable. Evidentment que patim la crisi, per tant, pot ser que hi hagi un petit dèficit. Amb l'estudi que hem fet nosaltres, incorporaríem potser 24.000 milions d'ingressos, que són les cotitzacions i les prestacions que es cotitzen a Catalunya, i seria una mica deficitari. Potser els pressupostos de la Generalitat haurien d'aportar uns 1.000 milions d'euros en relació als 24.000 milions que es recapten a Catalunya.
Digui.
I llavors, en relació a com afectaria això a les persones, pensem que aquest espoli fiscal que d'Espanya envers Catalunya és de 16.000 milions. Les retallades que aquest any fa Economia i Finances són 4.000 milions. O sigui, l'espoli fiscal dona marge per recuperar les retallades, o bona part de les retallades, és un problema que ha de resoldre el govern que en aquell moment pugui existir, però efectivament això afectarà positivament a les persones, perquè podem recuperar bona part d'aquestes prestacions, d'aquests serveis, i per un altre cantó, inversions essencials per a l'economia catalana que estan desateses, podríem tirar-les endavant.
Ha parlat del dèficit espoli fiscal, de la relació entre Catalunya i Espanya, però hi ha qui diu que Catalunya, en aquesta relació, es beneficia d'un superàvit comercial, és a dir, que allò que ven a la resta de l'Estat supera allò que compra i que, per tant, això compensaria aquestes dues balances. Si marxéssim, no tindríem el risc de perdre aquest superàvit comercial i, per tant, la suma resta tampoc seria tan positiva?
Aviam.
Ho dic perquè és un argument de l'unionisme habitual, aquest.
Estic d'acord, eh? Vull dir, és una de les coses que es diuen. Diré dues coses. Primer, compensar l'espoli fiscal amb un tracte comercial no s'aguanta per enlloc. Si tu vas a una botiga, et despenges un producte i te l'emportes a casa, encara que l'endemà tornis a entrar i tornis a comprar, tu en aquell botiguer te li has endut allò que tenia a l'estanteria. És a dir, que no té cap relació una cosa amb l'altra. I sobre el possible boicot comercial, és possible que hi hagi un cert boicot comercial, però jo diria que ara ja fa molts anys que el patim, aquest boicot comercial. Té una envergadura molt grossa i d'alguna manera hi pot haver-hi una petita incidència, però no és fàcil fer un boicot comercial. Avui l'economia està molt interrelacionada. Un component de l'empresa SEAT es fabrica a Iugoslàvia i a Espanya. i es fabrica a Catalunya, i en canvi els components venen de fora. Si tu vas a una botiga, vés a un supermercat, intenta fer boicot a un tipus de producte, ho tindràs dificilíssim. Sempre es parla del cas del cava, però és que el cava sí que és un producte que s'identificava claríssimament amb Catalunya.
Les empreses grans són les més reticents a iniciar aquest procés o tirar-lo endavant un cop ja ha començat?
Bé, nosaltres estem fent un seguiment de les inversions estrangeres. Des de que estem en aquest procés secessionista d'una forma clara, que podríem dir que és el mes de setembre passat, amb la gran manifestació que hi va haver a Barcelona, i nosaltres pensem que no són reticents. És a dir, hi ha empreses importantíssimes, multinacionals de la química, que estan al Camp de Tarragona, i ells diuen que no veuen cap problema. El que és un problema és la manca de comunicacions que tenen, o cost de l'energia. En el mateix sentit, jo he parlat personalment amb un dels directors dels dos grans bancs d'Espanya a Catalunya, director del banc no, però sí...
De... La Caixa, m'està dient?
No.
El Banc Sabadell?
Espanyol.
Espanyol. Espanyol. Santander o BBVA?
Per aquí van.
Val.
Doncs parlava amb un d'ells i dic, com ho veieu això? Diu, mira, el nostre president diu, té consciència que tenim 32 països. Bueno, tenim 32, en tindrem 33. Diu, i el meu jefe està més content que mai perquè faran headhunter, és a dir, tindrà un sou de delegat de país.
Vol dir que ja hi compten, aquestes entitats bancàries?
Jo diria...
Amb el fet que es doni la independència finalment?
Jo diria que tots ho tenen en la seva agenda. Tots s'estan resituant. No ha baixat el crèdit, pel que jo conec, a determinats sectors, no ha baixat el crèdit. Volen mantenir posicions de crèdit en l'economia catalana.
Un altre aspecte. Si som un estat, haurem de crear estructures d'estat i això comportarà despeses. Per exemple, hi ha el debat sobre si Catalunya hauria de tenir o no hauria de tenir exèrcit, hauríem d'obrir ambaixades, hauríem d'entrar en una dinàmica pròpia de la primera divisió dels territoris del món. Això no ens costaria massa diners, tenint en compte que és ara Espanya qui representa que paga aquesta factura?
Nosaltres hem estudiat aquest tema. Vull dir a l'audiència que efectivament hem fet un estudi que és el que es va presentar la setmana passada a la Universitat de Barcelona i està a la web d'Economistes per la Independència, economistes.assemblea.cat, i una de les coses que estudiem és precisament el que m'estàs preguntant, és a dir, quines despeses addicionals tindria Catalunya quan fóssim estat. I efectivament hem estudiat les ambaixades, hem estudiat la despesa militar. Jo penso que per malament ho hauríem de fer fatal, 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 perquè no en traguéssim un gran benefici. M'explicaré amb els mateixos exemples que tu has posat, almenys un d'ells. Uh-huh. Les ambaixades. Estem a la Unió Europea. Cal que Espanya i el dia demà Catalunya tinguem 67 ambaixades a Àfrica? No té cap sentit si tenim la Unió Europea. Amb 3 o 4 ens en sobraria. O sigui, quan es posa aquests exemples, es pensa de vegades en una economia de malbaratament. I m'has dit l'exèrcit. L'exèrcit, tots sabem que han comprat material que en un cas de guerra no podrien fer servir. I això s'ha comprat recentment, simplement perquè tecnològicament semblava que tocava. És a dir, hi ha unes despeses que nosaltres tindrem, però podrem administrar d'una manera molt diferent de com s'administren avui.
Una Catalunya independent dins o fora de l'euro?
Catalunya no sortirà mai de l'euro. No sortirà mai de l'euro.
Una altra cosa és que surti de la Unió Europea, perquè hi ha països que tenen l'euro que no són Unió Europea. Jo no sé, Andorra, per
jo
exemple,
no sé si sortirà, exactament. Jo no sé si sortirà de la Unió Europea Catalunya, però ciutadans no sortirem. Els ciutadans som ciutadans europeus. Hi ha sentències que per molt que et passin coses a l'Estat, si tu ets ciutadà d'Europa, tu tens uns drets com a ciutadà.
Imagines que ara algú li diu, miri, jo vaig venir, o els meus pares van venir d'Extremadura, i ara em fa l'efecte que aquest procés d'independència econòmicament és insolidari, que veient la situació en què es troba l'Estat, que s'està enfonsant econòmicament, ara Catalunya vulgui fer el seu camí i deixa, entre cometes, i parlo molt planerament, tirat la resta de l'Estat.
Aviam, jo penso que Catalunya és la més solidària de les autonomies que hi ha a Espanya. Ho ha sigut i ens diuen insolidaris. Jo penso que és un acte de responsabilitat la independència. Espanya està molt malament. Espanya, i això és una opinió personal, no és una definició dels economistes que estem a la sectorial d'economia, Espanya, la meva opinió és que necessita el rescat. Està molt mal administrat i no cal que doni exemples perquè cada dia tots els medis us en feu ressò. Necessitem la independència, Catalunya pot ser autosuficient i Espanya necessita el rescat. I Espanya està a Europa. Irlanda ha estat rescatada. Irlanda ha canviat amb aquest rescat. Han endreçat les coses. A Espanya hi ha masses coses per endreçar.
Espanya s'assembla potser més a Portugal que no pas a Irlanda. Ho dic perquè els rescats i les mesures que s'apliquen en els territoris a vegades tenen conseqüències diferents. I veure el panorama de Portugal, la veritat, quan un llegeix el diari fa por. Quan veu que Angola, per exemple, ara una excolònia està comprant les empreses públiques portugueses, s'adona de la situació en què es troba.
Espanya té un problema de qualitat de la democràcia molt fort. A Espanya han de passar coses. I jo penso que s'ha de regenerar la democràcia a Espanya i s'han de prendre mesures que segur que seran doloroses. No serà gens fàcil.
Una última pregunta. Quan un analitza l'evolució dels darrers anys en l'independentisme, s'adona que hi ha hagut un increment del pes dels arguments econòmics. Fa un temps es parlava potser més d'arguments històrics, sentimentals, i ara el pes econòmic està en el centre del debat. És aquesta la clau per haver aconseguit un salt en el nombre de gent que dona suport a aquesta via independentista o considera que hi ha altres factors més enllà de l'econòmic?
Aviam, els arguments econòmics per la independència són una petita part. Jo diria que són un 30%, sempre posem percentatges als economistes. Ara et quedaràs una mica parat. Jo no sóc independentista.
L'han fet independentista?
Tinc sentiment nacional, em sento català, i quan he estudiat en profunditat l'economia catalana, perquè jo també, la meva branca no és de macroeconomia, però sí que doncs, llegia els diaris i més o menys tenia una opinió. Quan hem aprofundit és quan hem arribat a la conclusió de que és necessari un nou estat. Clar, quan tu arribes a aquesta conclusió, et converteixes en independentista de cara als altres, encara com jo no tinguis aquest sentiment d'independentista, perquè vull dir, voluntat de separar-me d'Espanya no n'he tinguda mai. El que passa que avui, com a sortida econòmica, no tenim una altra manera, una altra possibilitat.
Doncs David Ros, economista i membre de la sectorial d'economistes de l'Assemblea Nacional Catalana, moltíssimes gràcies per haver vingut a Quat.cat a parlar d'aquests aspectes i com penjarem l'entrevista a internet també posarem l'enllaç de la web d'Economistes per la Independència i els diversos powerpoints que tenen. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Bon dia.